RC Valls Retro, 5 anys d'emissora municipal.
Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
Bon dia a tothom i sigueu benvinguts a aquest espai en el qual avui parlarem de dues dones extraordinàries del nostre país i que durant aquestes festes decenals han estat nomenades ciutadanes il·lustres de la ciutat de Valls. Us envio una salutació ben cordial al qui us heu connectat i us esteu connectant encara mitjançant la xarxa social de Twitter i també, esclar, als qui ens sentireu a través de Ràdio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp. La devoció per la Mare de Déu de la Candela data, com a mínim, des del segle XIV. De fet, existeix constància que l'any 1348 la gent de Valls ja s'encomanava a la Verge de la Candela per demanar protecció contra la pesta. Més endavant, el 1791, s'estableix que cada 10 anys es farà una processó votiva com a agraïment per la intervenció de la Mare de Déu de la Candela en l'epidèmia que va patir la ciutat uns pocs anys abans. Per això, perquè és cada 10 anys en diem decenals. Des d'aleshores i ininterrompudament, malgrat guerres i crisis de tota mena, les decenals s'han anat celebrant tots els anys acabats en 1. El 2021, però, es va trencar per primer cop aquesta tradició per culpa de la pandèmia del coronavirus. Les decenals, doncs, les celebrem enguany en el que anomenem a Valls les decenals 2021-1. Han passat els anys i la festivitat ha anat evolucionant des d'un fet merament religiós fins a convertir-se en un esdeveniment cultural i festiu únic al nostre país. Enguany, per exemple, parlem de més de 500 activitats de tota mena. Arts escèniques i arts plàstiques, música de tots els gèneres i per a tots els públics, dansa, teatre, exposicions, xerrades i llum, sobretot molta llum als carrers i a tot arreu. I és que la Candela és la festa de la llum. Una de les actuacions més emblemàtiques de les decenals és el nomenament com a ciutadans i ciutadanes il·lustres de Valls de persones que han estat especialment rellevants per la ciutat. Aquesta tradició data del 1891, tot just un segle després de constituir-se les decenals. I ara sí, ja entrant en matèria, hem de dir que dels 23 nomenaments de personatges il·lustres fins a les decenals del 2011, només hi trobem una dona, la religiosa Mare Güell. Aquell any, però, també van ser nomenats il·lustres l'arquitecte César Martinell i l'activista nacionalista català Manuel González Alba. I és que a Valls, com a la resta del país, les dones, fins i tot les més ben preparades i rellevants, també s'han vist històricament amagades i ignorades i, en el millor dels casos, visibles però a l'ombra d'uns altres homes, que són els que han dominat i han escrit la història. I això, insisteixo, no és una qüestió singular de Valls, sinó del conjunt de la nostra societat. Però aquestes decenals, la ciutat de Valls ha decidit de trencar aquesta tendència i en un fet sense precedents, però del tot just i necessari, ha decidit d'anomenar no una, sinó dues dones com a ciutadanes il·lustres. Parlem de la pionera de l'aviació Dolors Vives i de la científica Maria Murtra. A més, els seus quadres, dues obres fantàstiques de les artistes Teresa Ulldemolins i Roser Vinardell, ocupen ja l'espai més visible i rellevant de la galeria de personatges il·lustres de l'Ajuntament de Valls. I ara ens preguntem, qui eren realment Maria Murtra i Dolors Vives, les dues dones que ja ostenten oficialment i des de fa pocs dies la dignitat d'il·lustres a la ciutat de Valls? Doncs per conèixer aquestes dues dones excepcionals tenim la sort de comptar amb l'historiadora Aida Sánchez i el biòleg Xavier Salat. Sens dubte, les dues persones que més han investigat tots dos personatges. Aida, Xavier, com esteu?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Hola, bona tarda. Estem perfectes aquí parlant de dones, de pioneres, d'aviadores i de ciències.
Doncs fantàstic. Recordem que el podcast d'això que estem ara parlant i que després les persones que es connectin i que volen, i que us estaran sentint, si després volen fer algun comentari, ho podran fer, només cal que ho demanin i els diu que pas, no? Els donarem paraula. Que us deia, que recordem que tot això que estarem gravant i que ja s'està gravant també s'emetrà a Ràdio Ciutat de Valls, a la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp. Per començar, Aida, Xavier, Xavier, Aida, com arribeu a submergir-vos en les biografies d'aquestes dues dones? D'on neix el vostre interès?
Bueno,
qualsevol.
Crec que tenim dos camins molt diferents, no? El del Xavi és molt més llarg, l'explicaré ell en detall. Jo, en el meu cas, vaig començar amb la doctora Coral Quadrada quan em va proposar, no?, pues, fer el treball final de grau, que d'això és el 2015, que el vaig començar una miqueta abans que els meus companys. I ella ja em va dir, ostres, hi havia una dona, Pilar Viva, ai, perdó, Dolors Ibarrodon, no està gaire investigada, no se sap res, no hi ha cap reconeixement, mira de poder-li fer la biografia, i així va començar amb un treball final de grau, i el que jo em pensaria que això s'acabaria el dia que el vaig entregar, doncs no, ha continuat fins avui, no? No només que hagi continuat, sinó que hem pogut ampliar la investigació, quan més investigues, no, més pots descobrir, i li hem pogut, crec, vaja, almenys amb l'exposició que hem realitzat s'ha vist que li hem pogut descobrir bastantes coses, detalls que la família mateixa desconeixia i crec que molt interessants i que aporten molt a la història de les dones i en especial de l'aviació i sobretot a la de Valls.
I tu, Xavier, com arribes a la Maria Murtra?
Bé, el cas de Maria Murtra és tirar molt enrere, jo diria que uns 35 anys. Sabíem que hi havia una petita biografia feta per un oncle seu, una cosa molt ensucrada, però bé, jo, de fet, fa entre 35 i 40 anys que conec un dels fills de Maria Murtra, ara ja difunt, que va ser ministre de Justícia a Colòmbia, i un altre que el conec més tard, una mica abans de l'any 2000, val? Tenia dos fills. M'interessava molt la figura de ciència al segle, a començaments del primer terç del segle XX, i estirant, clar, i sent Maria Murtra una dona vallenca, doncs casar les dues coses, dona vallenca amb ciència, a mi em va enganxar, i a més conèixer els dos fills em va enganxar molt més perquè té una història com Dolors Vives i que n'hem parlat molt amb l'Aida Sánchez, que tenen una història totes dues molt xules i molt i molt profundes i que penso que em va enganxar de seguida, tant amb l'Aida com que n'hem parlat moltes vegades com a mi mateix, que t'enganxa i et sedueix la figura d'aquestes dues dones, val? Perquè una no la vaig conèixer, però l'altra sí que la vaig conèixer, la Dolors Vives, però la Maria Murtra no. Però són dones que sedueixen per moltes coses, que suposo que ja han sortit.
Fem un repàs, si us sembla bé, aquí en aquestes dues dones, per a les persones que ens puguin estar sentint i que no sàpiguen, no? Que potser no són de Valls o que no saben qui eren. Qui era? Fem un repàs biogràfic ràpid sobre el personatge, per exemple, ja que estàs tu parlant, Xavier, de la Maria Murtra.
Qui sí, era la Maria Murtra? Maria Murtra és una dona que neix el 1911 al carrer de la Carnisseria de Valls, al carrer Major, si voleu, i bé, estudia farmàcia, mentre a Barcelona és una de les poques farmacèutiques que a començaments del primer terç del segle XX doncs, obté la llicenciatura en grau, mentre estudia farmàcia, comença els estudis de ciències naturals a la branca química, diguéssim, una dona brillantíssima, una dona amb unes qualificacions excel·lents, i passaria desapercebut si no és perquè ella el que fa és, com a química, el que fa és la primera persona a l'estat espanyol que sintetitza una substància que en diem el benzopirè. Val? El benzopirè és una substància química amb una composició i amb una estructura química determinada, que en diem uns anells aromàtics. Però que ella tot això sí que sap l'estructura, però no sap com actua, perquè és un potent cancerigen. I ella, fins als anys 60 o 50 i escaig, no coneixem l'estructura de l'ADN. Per tant, no sabem com actua el benzopirè, però actua com un cancerigen potent. Val? No n'hi havia a l'estat espanyol, per tant, ella és la primera persona a l'estat espanyol que sintetitza el benzopirè. I què fa amb el benzopirè? El posa a disposició dels investigadors perquè indueixin càncer amb animals i puguem veure, es pugui veure com evolucionen les cèl·lules induïdes per càncer. Val? Per tant, ara sabem poc del càncer, però als anys 30 del segle XX se'n sabia molt menys. Maria Murtre és doctora per la Universitat de la Sorbona de París en química sobre el benzopirè, i ella el que vol, l'interès de la Maria Murtre és que vol posar en mans dels científics, dels estudiosos del càncer, una substància que era importantíssima per induir càncer, val? I llavors veure com funciona. A partir d'aquí, clar, té tota una història associada a Maria Murtre, que, bueno, que és la que enganja, val? Aquí, en principi, és sembla com a inert la història, no? Però, clar, pensem que és una dona amb doble titulació de ciències, al primer terç del segle XX, per tant, amb una situació social on la dona, i en un lloc on la dona massa cabuda hi té, i menys encara en ciència no hi té gairebé cabuda. Hi ha un munt d'exemples de dones i ciència menys tingudes. La dona en ciència està sempre relegada a llocs secundaris o investigacions secundàries o investigacions apartades del laboratori o investigacions perilloses, com és el cas de Maria Murtre. És a dir, sintetitzar benzopirè és perillós, per tant, qui ho pot fer és una dona. Però malgrat això, malgrat que Maria Murtre sap que això és perillós, el que li interessa a Maria Murtre, el que vol, és una dona de ciència, i el que vol és fer avançar la ciència. Per tant, ella fa la tesi doctoral sobre el benzopirè, fa la síntesi, malgrat ser coneixedora d'aquest perill en la síntesi, també la seguretat als laboratoris d'ara, al segle XXI, no és la mateixa que el primer terç del segle XX. Per tant, és una de ciència que vol coneixement pel coneixement, vol fer avançar la ciència i vol fer avançar la societat. Per això posa a disposició aquesta substància perillosa, la síntesi d'aquesta substància perillosa, la posa a disposició dels investigadors.
Molt bé.
Després vindran altres coses.
És el que t'anava a dir, que això seria la part bonica de la història. El benzopirè, t'has fet d'una manera molt fàcil, tu que ets biòleg i em diràs si és així com dic, és un producte que avui dia està molt estudiat i es coneix molt, i sabem que és un producte, no?, que el trobem en molts llocs, cancerigen, i que el trobem en molts llocs, entre d'altres, no?, segons tinc entès, en els aliments aquells que a vegades es fem a la brasa, sobretot els que són greixos animals, i que els que ens agrada la carn molt feta, no?, doncs sembla ser que produeix a major mesura aquest component químic, segons tinc entès. El que et deia era que aquesta era, fins ara, és la part bonica de la història. Però arriba la Guerra Civil, arriba a Europa a aquells corrents antijueus, i la Maria Murtre s'enamora d'un estudiant, si no m'equivoco, alemany, jueu, i aquí comencen les seves peripècies, no, Xavier?
Sí, ella s'enamora d'un prussià. Prussià que, després de la Primera Guerra Mundial, s'emociona i queda com a estat alemany. Sí. Ell, tot i que ell no ho explica mai, el futur marit de Maria Murtre no explica mai que és d'origen jueu. Val? Hi ha una mica la història queda velada per això. És a dir, no l'explicarem perquè la família... Bueno, sí que la podem explicar, però la família no la vol explicar. Almenys per les connotacions que té. Hi ha molta família estesa per Sud-amèrica, però, en definitiva, clar, ve la Guerra Civil i ve un mals aire, per dir-ho d'alguna manera fina, a Europa sobre bàsicament jueus i altres ètnies. I, bueno, això força que la Guerra Civil i aquesta persecució força que Maria Murtre i el seu marit, que és d'origen prussià, que es diu Lou, Rodolfo Lou, es vegin forçats per garantir la seva pròpia vida, es veuen forçats a marxar cap a Colòmbia. Perquè Colòmbia, doncs perquè ja tenen un germà i perquè sembla que seran més ben acollits. Allí hi ha una bona colònia i després de la guerra s'establirà una bona colònia de catalans, i quan dic bona colònia vull dir nombrosa i a més de qualitat excepcional. Per exemple, quan Maria Murta al final de la seva vida és operada per un metge, doncs l'opera un dels germans Trias i Pujol. Per tant, germans metges Trias i Pujol estaven exiliats a Colòmbia. Per tant, hi ha un nucli important de catalans que marxen cap a Colòmbia, allí són acollits, molts d'ells es quedaran a Colòmbia, d'altres després amb el pas del temps tornaran a Catalunya. Però bàsicament Maria Murtra i Rodolfo Lou marxen per salvar la vida. Val?
Però a Colòmbia arribarà allà i se li acaba, no?, la seva tasca investigadora a la Maria Murtra. Estem parlant, pel que se van incorporant, estem parlant ara de la Maria Murtra, investigadora científica, investigadora de la ciutat de Valls, que enguany per les decenals ha estat designada una de les dues persones ciutadanes il·lustres de la nostra ciutat. I és el Xavier Salat el que ens està explicant, la persona que ha estudiat més el personatge, i el que ens està explicant tota la seva vida, no?, la biografia d'aquesta científica, d'una dona, com tantes dones de la nostra història, que desgraciadament doncs, són molt desconegudes. Et deia que un cop que marxa d'aquí, que ha investigat el tema de les cèl·lules cancerígenes i marxa amb aquest prussià d'origen jueu a Colòmbia, allà la Maria Murtra deixa d'investigar i s'hi dedica que feien moltes dones, a cuidar de la família, i també comença a fer classes a un institut de secundària, correcte?
Sí, de fet, ella marxa d'aquí, marxa embarassada, quan arriba allí al cap de 2 mesos té un fill. Per tant, imagineu-vos el viatge amb un transatlàntic, que jo he vist la fotografia i que dius, jo no hi pujaré aquí per travessar l'Atlàntic, però en tot cas, arriba allí, fa de mare, és a dir, fa el paper de dona, fa el paper de mare, el que li toca per l'època, el que li fan agafar per l'època, però ella comença a fer classes, ells diuen, a Colòmbia fa gràcia perquè diuen a dictar classes, no? Empiecen a dictar classes, de fet, ella està en tres liceus, en tres instituts, val? I també comença a preparar per tenia tractes amb la Universitat de Bogotà per entrar a donar classes a la universitat i a investigar. Mentre no es queda parada, mentre té dos fills, ella patenta un sistema de solidificació del cautxú. Sabeu que el cautxú prové d'una planta, que s'ha de fer una sèrie de tractaments que s'oxida amb l'aire i solidifica, i Colòmbia és un productor important. Doncs Maria Murtra patenta, curiosament, patenta, mentre està allí, un sistema de solidificació del cautxú. I amb 36 anys, pensem que fa 4 anys que ha marxat de Catalunya amb l'exili, o 4 o 5 anys, ha tingut dos nens, els ha pujat, ha patentat, ha investigat sobre el cautxú, ha fet classes en diferents liceus i comença els tractes per començar a investigar a la universitat. I l'any 47, per tant, amb 36 anys, Maria Murtra se li detecta un càncer hepàtic molt agressiu, que, tot i ser operat, ho deia abans, per un dels germans Trias Pujol, no supera i amb 36 anys mor. Per tant, una curtíssima vida plena d'investigació, plena de ciència, plena també del paper de dona que li va tocar en aquell moment, plena d'escapar-se per salvar la vida del seu marit, d'escapar-se dels bombardejos perquè ells estaven a Portbouis, contínuament es bombardejava. Per tant, una dona que va patir la guerra, que es veu forçada a marxar, que es veu forçada a deixar una brillant carrera científica aquí a Catalunya i que ha de començar una nova vida i una nova manera de fer ciència a Colòmbia. i gairebé no li dóna temps, i amb 36 anys ja dic, mort dissortadament d'un càncer hepàtic molt agressiu.
Un càncer que no està demostrat, però que fins i tot es podria relacionar, potser, amb la seva tasca investigadora, tenint en compte, com vas apuntar, no?, en alguns dels actes de les nacionals, que les dones, no?, en aquella època tenien encomanades unes tasques molt concretes dintre dels laboratoris i del món de la investigació.
Sí, de fet, vingut, clar, és a dir, que agafis una malaltia i que sigui conseqüència d'unes determinades accions que hagis fet a la vida, costa, que encara avui en dia costa ara de demostrar, però en aquell moment no es va demostrar i ningú ho diu, però al final, és a dir, quan estàs en contacte amb una substància que prové del que és un dels residus de la combustió, aquests càncers, hi ha un, curiosament, a Anglaterra hi ha uns càncers dels nens que, curiosament dic perquè, o tristament, els nens escurachimeneies de finals del segle XIX a Anglaterra, tots tenien un tipus de càncer molt concret, que era un càncer d'escrot en els nens que es curaven les ximeneies, que procedia de la inhalació dels productes de la combustió. I aquests productes de la combustió bàsicament eren el benzopirè. Mm-hmm. Sabem que el benzopirè, estar en contacte amb el benzopirè, indueix càncer. En el cas de Maria Murtre, podem pensar que induïa, que va ser induïda per les seves pròpies investigacions. Per tant, una mica la seva malaltia és víctima de la seva voluntat d'avançar en ciència. No ho direm categòricament, no? Però no, hi ha un article de La Vanguardia del seu director l'any, crec que és l'any 54, dedicat a Maria Murtre, que diu, en definitiva, diu, llegint, diu, no es pot establir una relació directa, això ho diu el seu director de tesi, quan la Maria Murtre treballava amb el benzopirè. Diu, no es pot establir una relació directa, no l'establirem, però en tot cas Maria Murtre, no, al final, ve i diu, sabia a què s'exposava. Per tant, una dona amb un paper secundari i perillós, i malgrat saber el que s'exposa, ella continua investigant, vol fer la síntesi del benzopirè per posar a la disposició dels metges i dels biòlegs que investigaven sobre el càncer. I això em sembla que és el fet fonamental de dir una dona que, malgrat els impediments i malgrat tenir un paper secundari i malgrat tenir un paper perillós, ella és activa i vol continuar amb la seva investigació per posar a disposició això, i el benzopirè. I penso que és a dir, malgrat estar a començaments de segle, malgrat un munt de coses, i malgrat la guerra, després continua, sempre són els malgrats, no? I al final dius, clar, i també et preguntes també, i si no hagués marxat, què hagués passat? Doncs hi ha un munt d'exemples de dones científiques que s'han quedat i van patir la repressió. Per tant, clar, al final, aquí les que es queden pateixen la repressió del règim franquista, i les que marxen pateixen l'exili, pateixen el tornar a iniciar una nova vida, una nova carrera, una nova forma d'investigar, i en el cas de Maria Murtre, el cas dramàtic de que possiblement com a conseqüència de les seves investigacions a Catalunya, al cap de molt pocs anys mort amb una mort prematura i segurament dolorosa.
És la història, no?, de la Maria Murtre, una científica catalana de Valls, designada ciutadana il·lustre durant aquestes festes decenals. Ja et diem que com passa cada 10 anys, Valls designa alguns personatges il·lustres. Fins ara tot eren homes, excepte l'any 2001, si no m'equivoco, no, el 2011, 2001, que es va designar una religiosa, que era la Maragüell. D'enguany s'han designat dues vallenques il·lustres. I una d'elles és aquesta, la científica Maria Murtre, que també ens ha explicat el Xavier Salat, que és biòleg i és la persona que més ha estudiat la seva biografia. Però, com diem, no és l'única dona designada vallenca il·lustre per la ciutat de Valls, perquè hi ha una altra dona també designada enguany vallenca il·lustre. Oi, Aida?
Sí, la Dolors Vives.
I la Dolors Vives no té res a veure. Bueno, després ho veurem. Potser sí que té alguna cosa a veure amb la Maria Murtra, però professionalment, no, la biografia de la Dolors Vives és totalment diferent.
Sí, sí, van tenir dues vies diferents i vam començar les investigacions i fins i tot vam començar a fer l'exposició que hi ha ara mateix al Teatre Principal pensant que no tenien res a veure, només que eren vallenques, i ens vam sorprendre com hem acabat.
I qui era la Dolors Vives?
Dolors Vives era filla d'uns burgesos vallencs. Va néixer el 1908 al carrer de la Corf, xamfrà amb escales de la peixateria. I, bueno, era filla de burgesos, tenien una fàbrica de curtits i van viure a Valls més o menys aproximadament fins a on s'ha caigut, sembla que 1919. Què passa el 1919? Postguerra. Primera Guerra Mundial, s'acaba, ells tenen uns excedents a la fàbrica, s'arruïnen i han de marxar. La venen a la família Clols, que aquesta sí que és ben coneguda que tenien la fàbrica, es veu que eren dels Iberrodons, la compren i els Iberrodons marxen a Barcelona. El pare era advocat, per tant, no tenien dedicació exclusiva a la fàbrica, però sí que pateixen un daltabaix econòmic important. A Barcelona, tot i que sembli un drama, no?, haver de marxar a Barcelona perquè quedes sense oportunitats, no tens diners, realment se'ls hi obre un munt de portes, no? Se'ls hi obren les oportunitats. Estem parlant dels anys 20-30, comencen a sorgir els ateneus, els clubs de dones, la Biblioteca Popular de la Dona, i a tot això elles hi accedeixen. I els hi dona una formació molt important cultural. No només això, sinó que estan en un moment que l'aviació és pionera, comença a arribar al nostre territori i s'aficionen, no?, ella amb els seus grups d'amics i els seus germans, doncs a anar a l'aeroport i a veure volar. I allà veuen que els hi agrada, coneixen a gent que forma part d'aquest aeroport i s'envalentonen i creen l'Aeroclub Popular, no?, que, com diu el nom, el que busca és fer arribar el vol a les classes populars. Hem de tindre en compte que volar era realment molt car i no tothom s'ho podia permetre. Dintre d'aquest aeroclub, a part de tindre càrrecs de responsabilitat, com seria secretària i presidenta més endavant, doncs també forma part socialment, és a dir, la part social s'encarrega amb força, però a més li donen l'oportunitat de volar, no? Doncs es sorteix amb beques, ella en guanya una, i a partir d'aquí podrem doncs, veure tot el seu recorregut o part del seu recorregut en aquests vols o en aquests reconeixements de vol que feia. Tant és així que ella té l'oportunitat de treure's fins a 3 títols de pilot. Estem parlant d'un moment que ja ho he dit, no? L'aviació és pionera, però és que era molt perillosa. O sigui, els avions eren xapes metàl·liques soldades sense cap mena de seguretat. I és un exemple que no m'agrada posar, però que ens ha acabat arribant perquè la gent s'ha fet una idea. Els homes tenien por a volar, no? O sigui, no m'agrada perquè és com en plan, els homes tenien por i les dones no ho podien fer. No m'agrada, però és perquè ens imaginem en quin moment estem. I era de les poques dones que volaven i mai va renunciar a les seves hores de vol. Sí que hem trobat testimonis que deien que molts homes renunciaven a les seves hores de vol per això, perquè tenien molta por, i ella no ho va fer mai. Al contrari, aprofitava gent que renunciava d'aquestes hores de vol per poder augmentar les seves.
I per fer-nos una idea d'això que dius i de la situació de la dona a començaments del segle XX, que ja estem parlant de la dècada dels anys 20-30, es dona un fet curiós, i és que tant en el cas de la Maria Murtra, la científica, que abans hem parlat amb el Xavier Salat, com ara amb la Dolors Vives, que tu estàs explicant no, de la seva vida, diríem, en els dos casos, fites que avui dia, no, en el segle XXI, les trobem com a molt normals, en aquell moment, ja em diràs si és tal com dic, eren notícia en diaris tan importants com eren La Vanguardia. En el cas de la Maria Murtra, La Vanguardia es feia ressò fins i tot dels premis que guanyava a la universitat com a investigadora, no?, fent la carrera de la farmàcia, com si fos una qüestió molt especial tractar-se d'una dona, però és que també tinc entès que La Vanguardia doncs, també va destacar el fet de que la Dolors Vives era una de les primeres pilots, no? Perquè era així, oi que sí, que era una de les primeres pilots a l'Estat, no només a Catalunya, sinó també a l'Estat.
Sí, sí, és de les primeres de l'Estat i la segona de Catalunya, només té per davant a la Maripepa Colomer, i és el que dius, nosaltres a l'avantguàrdia del moment hem trobat notícies de la Dolors, no? Vull dir, hem trobat quan es treu els títols de pilot, hem trobat quan... Perquè jo crec que el periodisme ha evolucionat molt. I en aquell moment hem de tindre en compte que no és com ara que les notícies pel Twitter, per la tele, per la ràdio volen. En aquell moment no. Llavors, tot quedava a l'avantguàrdia, en qualsevol àmbit. I trobem l'activitat a l'aeròdrom de l'aeroclub. I trobem Dolors Vives, com vola, com s'examina, amb qui va, quines hores de vol fa, etcètera, etcètera. I això ho hem pogut recuperar, no? Bueno, ho he pogut recuperar. Crec que el Xavier també ho ha fet per la seva part, tal com deies, amb la Maria Multra, però en el meu cas era molt valiós, perquè molta gent em deia que no tenia cap mena de valor perquè tenia molt poques hores de vol. I vam demostrar que no, no? Que ella s'havia entrenat suficient i fins i tot que havia tingut un accident, del qual no va agafar por i va continuar volant. Vull dir, va ser un accident secundari, però que, òbviament, amb la seguretat que teníem va ser prou important i que podia haver estat molt greu.
Vull dir que... Hem parlat, faig un incís, hem parlat, dient, no? Per la gent que s'ha va incorporant, hem parlat amb el Xavier Salat de la Maria Multra, de la científica Maria Multra, investigadora del càncer, que és una de les dues persones designades a personatges il·lustres en aquestes decenals de la ciutat de Valls, i ara és l'Aida, la que ens està explicant, l'Aida Sánchez, la que ens està explicant la vida de l'altra dona, perquè enguany són dues dones designades a personatges il·lustres, i estem parlant de l'aviadora de la Dolors Vives. I insistim, no?, que tot això que estem parlant avui i que s'està enregistrant, que com segurament podeu veure a través de la vostra connexió a Twitter, tot això sortirà un podcast que també s'emetrà properament a Ràdio Ciutat de Valls, que és la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp. Te volia dir, Aida, de la mateixa manera que va arribar la Guerra Civil, perquè la Dolors Vives feia vol i va arribar a fer vol acrobàtic i tot, amb allò que tu deies, amb aquella llauna motor. És així, sé que sí, però igual que la Maria Murtra, li va canviar la vida en un moment determinat i és la guerra, no?
Sí, realment jo crec que el moment que li canvia la vida és quan acaba la guerra, però és obvi que el 36, quan la guerra comença, més que canviar, li va evolucionar, no? Ella era pilot de turismes, ella volava perquè volia, perquè li agradava i era la seva passió, i el 36, quan esclata la guerra, es veu que la criden a mobilitzar-se, o sigui, dintre de l'exèrcit. En un principi ella pensava que això era una cosa d'homes i no es va presentar i van començar a córrer rumors de que si Vives era fascista. I aquí, quan li van arribar, es va enfadar i va dir no, jo no ho soc, jo crec amb els ideals de la República, la vull defensar, tot i que sí que és veritat que ella no era o no estava a favor del conflicte bèl·lic. Llavors, té aquí com una mica també bueno, com del cor dividit, no? Però sí, entra l'exèrcit, forma part, no només forma part de l'exèrcit, sinó que és mobilitzada amb el grau d'alferes i serà pilot durant la Guerra Civil Espanyola. La seva tasca, ja us he dit, no entrarà mai en combat, per tant, realitzarà vigilància passiva de la costa. Cada dia anirà a l'aeroport i haurà de fer, durant 12 hores, vols de reconeixement, des del Delta de l'Ebre, més o menys, fins al Cap de Creus. I què es dedicava? Doncs a vigilar tant vaixells com avions com submarins, no? Qualsevol vaixell sospitós havia d'avisar o bé qualsevol incidència que pogués trobar des de l'aire. És una cosa que farà més o menys fins al 37-38. La República té molts problemes, ja sabeu com acaba la Guerra Civil Espanyola, però la passen a una part administrativa que no acaba de ser realment administrativa, sinó que ajudarà en altres pilots i, a més, serà juntament amb Mari Pepa Colomer formadora dels futurs pilots de la República. No només dels futurs pilots de la República, sinó que molts d'ells, amb la Segona Guerra Mundial, se n'aniran a la URSS, a l'actual Rússia, i lluitaran a la Segona Guerra Mundial, no? Aniran amb un avió, no? A lluitar contra el feixisme i contra el nazisme. Vull dir que estem parlant de pilots formats per dones, no?, que estaran involucrats en una guerra mundial.
Aida, que és que això jo ho desconeixia, eh?
Sí, sí, sí.
Jo tampoc no sé, no, jo evidentment no, m'ha sorprès, no?, els coneixements que té el Xavier de la investigació de la Maria Multra i tu de la Dolors Vives. O sigui, ens estàs dient que la Dolors Vives després, o sigui, un cop que va fer els vols aquest mes de... doncs, no sé si eren vols comercials, no, vols comercials, no, bueno, de volar de manera civil es va dedicar i es va dedicar a formar els futurs pilots que van anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial, és això que has dit?
Sí, sí, ella formaria els de la República, però molts ja sabeu que s'han d'exiliar i lluitarien a favor de, doncs, dels seus ideals a nivell, doncs, mundial, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Però dius que, durant la Guerra Civil feia tasques de reconeixement, però, sí, segons tinc entès, i tu ho confirmaràs, és perquè ella, la Dolors Vives, va posar com a condició que el seu avió no portés armes, és correcte?
Sí, no tenim una evidència clara sobre aquesta afirmació. Sí que és veritat que li van fer passiu, jo crec que ella ho va demanar. En diverses entrevistes ha dit que no volia entrar mai en combat, però clar, pensem que si s'hagués topat amb l'enemic segurament hauria d'haver d'entrar en combat. Ella en alguna entrevista sí que ho hem trobat, que deia, no em vaig trobar per sort mai a l'enemic. Per tant, ens dona a entendre que si hagués passat això segurament li hagués doncs, tocat actuar.
I després, quan acaba la guerra, què passa amb la Dolors Vives?
Doncs aquí sí que és realment, no?, quan jo crec que li canvia la vida totalment. 1939 s'acaba la Guerra Civil Espanyola, ella no ha de marxar a l'exili, no marxa, no és represaliada a nivell físic ni polític, però sí que és veritat que pateix la famosa repressió silenciosa que sempre ens oblidem d'explicar o quan, jo també soc docent, no?, quan fem allò la postguerra mai anomenem, no? És que d'aquí la seva vida canvia totalment, deixa de volar. Ella ho diu, canvié mis alas, no?, de volar por las del ángel del hogar. Què vol dir això? Ha de cuidar els seus pares, té uns pares grans, és l'única germana soltera en aquell moment, es dedica a cuidar els pares que són grans i estan malalts, i després, posteriorment, al cap d'uns quants anys, es casaria amb un doctor molt famós, molt important de Barcelona, el doctor Manresa i Formosa, especialista en toràcic, i allà ell és un viu d'un 10 fills i llavors passarà a cuidar els fills. No m'agrada molt tampoc aquesta frase, però al final la seva vida, després de la guerra, passarà sin pena ni glòria, però perquè l'obliguen, no? O sigui, la repressió silenciosa és això, no? Doncs callar i sobreviure en el dia a dia. I la seva vida passa en silenci gairebé fins als anys 90. En parlava a casa, va vindre la família a Valls quan van fer els reconeixements. Ells sabien que volava, la majoria de coses que expliquem a l'exposició que tenim disponible no les sabien, i diu que clar, ella no va explicar gairebé res de la seva vida, és normal. I comencen a arribar-li reconeixements de gent que s'interessa per ella, ja era grandeta, als anys 90. Als anys 90, tant a ella com a la Mari Pepa Colomer, aproximadament, se li comencen a fer aquests reconeixements.
La diferència, llavors, estem parlant dels anys 90... Doncs això ja ens dona una pista que, a diferència de la Maria Murtra, no?, la investigadora, que va morir tan jove, amb 36 anys per aquell maleït càncer de fetge, en el cas de la Dolors Vives va tenir una llarga vida.
Sí, molt llarga. Ella va morir amb 97-98 anys. Sí, sí, però vaja, amb aquest segon pla, vull dir, no va tornar a volar mai més.
I a diferència de la Maria Murtra, no?, que ha sigut ara quan ha rebut reconeixement tan important com és el de ser ciutadana il·lustre, en el cas de la Dolors Vives sí que va rebre algun reconeixement abans de ser ciutadana il·lustre.
Sí, rep diversos reconeixements d'associacions de vol, algun em sembla que de la Generalitat i també de Valls. A Valls també rep un reconeixement de ciutat cap al 96.
Que no pot venir a recollir-lo i s'ha de desplaçar, tinc entès, una delegació, no?, de la ciutat a Barcelona, és el que tinc entès. Tu la vas conèixer personalment, oi?
No, jo la Dolors no la vaig conèixer personalment, no.
Jo no sé, tenia entès que l'havies conegut. El que sí que hem dit al començament, quan hem començat a parlar tu i jo, era que encara que siguin dos personatges diferents, tan diferents com pot ser una científica investigadora del càncer d'una aviadora que té una vida de pel·lícula, tot i que són tan diferents, hi ha un punt de convergència que m'assembla que ha sigut ara fa poc que el Xavier i tu heu trobat. És correcte? Qualsevol dels dos, si podeu contestar, o els dos?
Sí, sí, és correcte. Bueno, en principi vaig... No teníem cap remena de relació quan vaig començar a treballar aquesta exposició amb el Xavier, que realment crec que és el moment en què els dos vam unir la vida de la Dolors i de la Maria Murtra. Fins aleshores nosaltres no havíem treballat junts, havíem fet cadascú el seu camí, i ens va semblar bonic perquè, mira, dos vallencs fent les vides de dues vallenques, no? Tan, per mi, tan excepcionals i tan especials. Fent ja la investigació, per, bueno, fent la investigació, fent el resum de la investigació per realitzar aquesta, justament, l'exposició de la que ja hem anat diversos cops ja, ens arriba a través de la Pilar Vives, una gran historiadora vallenca, també sobre la història de les dones, una fotografia que desconeixíem la seva existència, que més o menys, està datada dels anys 30-32, als boscos de Valls. Els boscos de Valls són un espai, bueno, és que no sou de Valls per que ens escolteu, són un espai en què les famílies benestants tenien una masia que s'anomenen boscos.
Seria el Pedralbes de Ralcamp. Més
sí.
o menys, no? Dic jo, no sé, eh? O la Bona Nova, no ho sé.
Li havia
així,
però més o menys.
No sé, igual... Els que, no sé, és allò que tenim, no? Entens? Que Pedralbes és un barri benestant, doncs vindria a ser això, no?
Més o menys.
Bueno, i a més, perdoneu,
sí.
té una història geològica molt interessant. La zona dels Boscos de Valls és la zona geològicament més antiga de l'Alt Camp. A més, hi fa un vi especial perquè té llicorella, però té una antiguitat d'uns 500 i escaig milions d'anys als terrenys. Per tant, no només històricament, sinó també geològicament també és interessant i també botànicament. És a dir, tot lliga. I també anava a dir una cosa i ara he tallat aquí, però a Maria Murter també se la reconeix perquè l'Institut d'Estudis Vallencs, que tenia té un premi de natura, fa 7 o 8 anys, passa a dir, en comptes de dir Premis de Natura, passa a dir Premi de Natura Maria Murtre.
Ah, exacte.
Que, per posar en valor la figura aquesta que anem descobrint i també anem socialitzant el mateix que deia l'Aida amb Dolors Vives, no?
És que dir, també té uns premis, no? Sí.
Sí, exacte. I al final, bueno, quan tu poses un nom en un premi, fa que soni aquell nom i deixes d'invisibilitzar unes dones que sí que havien tingut un paper, jo penso que molt important, i ho deia l'Aida, però que les teníem amagades, no? I que ho vam dir també, no, Aida? Ara potser surto una mica de lió, que ho vam dir. No han deixat partitures com Robert Gerard, no han deixat escrits com Narcís Oller, no han deixat edificis construïts com César Martinell i tants altres, eh? Però han deixat el seu testimoni. I això és el que penso que és important, eh? Tot això que
m'ha explicat... I els seus valors i la seva vida, sí.
Clar, i en realitat ho vam convenir parlant últimament aquests dies amb l'Aida Sánchez. Els seus testimonis són elles. Eh? El llegat de Maria Mortell i de Dolors Vives són elles mateixes, la seva actitud vital, la seva capacitat de moure's en un món bàsicament masculí, el de la ciència i el de l'aviació, sortir-ne reeixit, en el cas de Maria Mortell, si es pot dir sortir-ne reeixit, morir jove també, però avançar la investigació, on, en el cas de Maria de Dolors Vives, doncs, ser formadora de pilots, no? I això és el gran valor que penso que ens aporten elles dues, és a dir, el testimoniatge de que, malgrat ser dones en un món bàsicament d'homes, van reeixir, van fer avançar la ciència o l'aviació, i això penso que és el que és extraordinàriament bonic que hem trobat, no? I després aquestes coincidències que deia que hem trobat un parentiu i que al final... No toca encara dir-ho més al final, però que em deien amb l'Aida, que l'aventura tot just comença, perquè quan comences a parlar amb les netes de Maria Murtre, sobre, clar, elles descobreixen una àvia que no han conegut, i que els seus pares gairebé tampoc, perquè eren molt joves quan va morir Maria Murtre, la família descobreix unes coses que no sabia, i nosaltres descobrim unes coses de la família, el que explica la família, que tampoc coneixíem, en el cas de Maria Murta, perquè estaven a Colòmbia o estaven a París i per diferents motius. I clar, això és engresca, il·lusiona i ha fet dir tant a l'Aire com a mi que l'aventura tot just comença.
Sí, és que, bueno, és el que hem parlat molts cops, no, amb el Xavier, crec que estem davant d'un patrimoni material humà. I hem de començar a creure'ns aquest patrimoni humà que tenim i que jo crec que és molt ric en el món ballenc. Vull dir, hi ha moltíssims exemples, no? I és el que diu el Salat, que us anava dient, no? Vam trobar una fotografia, pensàvem que eren amigues, que podien ser amigues per edat, però és que gràcies a la Pilar Vives també vam trobar, perquè els hi va fer l'arbre genealògic a totes dues, tant com a Maria Murtra com a Dolors Vives, que eren família, no? Que és el que diu el Xavi Salat, tenien aquest parentiu en comú.
Mm-hmm. Estem parlant de la Maria Murtra i de la Dolors Vives, científica i pionera de l'aviació, totes dues ballenques designades enguany a motiu de les escenats com a ciutadanes il·lustres de la ciutat. I ens ho estan explicant per part de la Maria Murtra, el Xavier Salat, i per part de la Dolors Vives, doncs ens ho està explicant l'Aida Sánchez. Doncs, si us sembla bé, primer de tot volia comentar que els que no sou de Valls, si veniu a Valls i voleu veure, no, els quadres que per aquesta ocasió han pintat, doncs, les artistes ballenques a Teresa Ulldemolins, que ha pintat el quadre que ja penja de la Galeria de Ballencs Il·lustres, el quadre de l'Aviadora, de la Dolors Vives, i el quadre, voleu veure també el quadre de la Roser Vinardell, que ha pintat el quadre de la Maria Murtra, doncs podeu anar a l'Ajuntament de Valls i allà a la galeria veure que estan ocupant ara el millor espai possible d'allà, no? d'on es van penjant els quadres cada 10 anys dels ballencs il·lustres. Però també és molt interessant saber, ja ens ho ha avançat també l'Aida, que sapigueu que hi ha una exposició al vestíbul del teatre principal sobre totes dues dones, tant la científica com l'aviadora, i si visiteu Valls, doncs val la pena que us passeu pel vestíbul del teatre principal, doncs, per veure aquesta exposició on s'explica, doncs, amb més detall tots els personatges. Fins quan és visitable això?
En principi fins al dia 6, però bueno, estem en negociacions per poder prorrogar.
Molt bé, fantàstic. Doncs ja sabeu, si veniu a Valls, podeu aprofundir molt més en aquests personatges i en alguns altres que també tenim, alguns ja declarats, no?, i nomenats ballencs i ballencs il·lustres, a banda d'una ballenca més que hi ha, que és la Maragüell, i també d'altres que no són il·lustres de manera oficial, però que algun dia potser ho hauran de fer i ara ho hauran de ser. I ara penso, per exemple, en el doctor Josep Llibert, no? Paleontòleg reconegut a tot arreu i que, en canvi, a Valls la gent sap molt poc d'ell, potser en el futur. Què us sembla si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari? Si que demani la paraula, si voleu parlar amb el Xavier, amb l'Aida. Si dels que ens estan sentint hi ha alguna persona que estigui interessada. I si no, doncs ho aniríem deixant aquí. Sembla que no. Doncs veig que ningú no demana la paraula. Doncs que, alguna cosa més a aportar, el Xavier, Aida?
Bueno, direm el mateix. No ho sé, jo ja la coneixia, l'Aida, no? Però m'ha engrescat moltíssim i és una dona, una noia que treballa molt bé la part aquesta de invisibilització de la dona i posar-la en visibilitzar la dona. Està fent treballs molt xulos i molt bons a través de la dona en la pesca i tot això, i per mi és un goig immens treballar amb l'Aida, perquè té molta energia i té molt de camp per recórrer aquí. I jo, que ja soc més grandet i això, doncs, bueno, continuo amb la figura de Maria Murtra i continuo amb els casos de dona i ciència, que n'hi ha molts i que són, diria, divertits si no fossin tan, una mica tan patètics, no? Però hi ha casos molt interessants de dona i ciència i continuem treballant en aquest aspecte. Aida, no sé.
Ai, moltes gràcies per les teves paraules, Xavier. No diré molta cosa, que no vull que quedi molt ensucrat aquest final, però bueno, ha estat un plaer, perquè jo el Xavier també el coneixia, però no havíem treballat tant junts i jo també he après moltíssim, perquè va ser director del meu institut quan jo feia batxillerat, però no el vaig tindre mai de professor, i he descobert un altre Xavier que he après i continuo aprenent moltíssim, i li estic molt agraïda perquè ho fa tot molt fàcil.
Doncs fantàstic, ho deixem aquí. Ara aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens han fet l'Aida i el Xavier, les podreu recuperar, si voleu, des de la web de Ràdio Ciutat de Valls, i seguirem creant espais com aquest, doncs, per parlar sobretot d'història, no?, i de temes que ens interessin a nivell local i també a nivell nacional. Doncs no res, ho deixem aquí llavors. Una abraçada, Aida, Xavier, i fins la propera.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos i donar-nos aquest espai en nom de dona.
Doncs vinga, fins la propera. Adéu a tothom i gràcies per seguir-nos.
Adéu.
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 Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Prost.